doncs fan que les coses vagin a la velocitat que els convé. Jo crec que ho he dit algun dia en aquesta tertúlia, no m'acabo de creure que una comunitat que és capaç de generar unes vacunes contra la Covid en qüestió de mesos no sigui capaç de fer una bateria que aguanti 2.000 quilòmetres per anar amb un vehicle elèctric, no? O jo no m'acabo de creure que un país com Espanya no tingui uns excedents d'electricitat amb el sol que tenim de més de 300 dies, pues perquè no m'ho crec. Per tant, clar, les regles del joc són les regles de l'economia. I això és a Qatar i és a tot arreu.
Mira, imagina si el regle de l'economia i el regle de qui mana, que ara comentava d'Infantino, que s'ho ha reforçat, que una persona que en condicions normals no sortiria de la presó amb uns quants anys, que és el senyor aquest estrany que va saltar al damunt del terreny de joc, dic estrany perquè va saltar a altres mundials, que portava el lema de la pau, que portava el lema a favor de les dones, que portava el lema a favor dels... d'Ucraïna, aquest senyor qui va treure al cap d'unes hores de la presó va ser Infantino. Infantino, el president de la FIFA, va anar d'allà, com diu el Pere Mas, de cos present, a dir, aquest senyor fora de la presó. Per tant, el mando sobre el govern de Qatar i de la policia de Qatar el té en aquests moments la FIFA, que és qui organitza aquest Mundial a Qatar.
Però no oblides que al final... Infantino también es un muñeco de eso, ¿eh? Es decir, él se aprovecha, se junta, sale en cada partido cuatro veces, le enfocan, ejecuta la personalidad del tipo que está absorbido por su personaje, pero cuando llega el momento de la realidad, Infantino es una piecita de todo esto.
Com
sí, però jo volia preguntar-li una cosa al Santi, perquè ho vam comentar inclús aquí, ens vam escandalitzar molt, no?, el dia que es va ja començar el Mundial, però aquest Mundial s'havia adjudicat feia 12 anys, no?, abans. Durant aquests 12 anys, què vam dir? Res. És dir, i de la manera que es va concedir, perquè...
En Espanya, muy poco. Ha habido países...
Pero,
donde,
sí.
Yo creo, sinceramente, que este Mundial, con todos los déficits que tiene, hemos visto tres o cuatro momentos muy importantes. Especialmente el de Irán. Es decir, cuando el equipo nacional...
Però ja quan s'està jugant, els 12 anys abans,
claro,
ningú
però,
va dir res.
La investigació de corrupció es va començar
però
abans,
molt
el Santi t'ho pot
però,
explicar.
Hablemos, por ejemplo, de Irán. O sea, Irán ha elegido los jugadores de Irán y se están jugando el tipo, porque ahí cuando deciden no cantar el himno no es llevar un brazalete con el arco iris, es negarse a cantar un himno, o sea, el himno nacional, en un país represor, en un país que ahora mismo está en un estado de semiviolencia, por decirlo de alguna manera. Y eso ha quedado, y yo creo que ya vemos que Irán ha retirado la policía de la moralidad. Eso para empezar, es decir, que hay entre las agitaciones internas y acciones como esta, son importantes. En cuanto al LGTBI, de alguna manera puesto, no donde quizá Qatar cuando termine esto se va a olvidar de todo ello, pero sí una historia que al resto del mundo, en Europa, sobre todo en norte de Estados Unidos, en Norteamérica, Suramérica, y en muchos otros países, es muy importante esa visibilidad, que se le ha dado un asunto que hasta hace, en el Mundial de Rusia y desde luego en el Mundial de 2014 en Brasil, este no era un asunto. Ahora es un asunto...
Está en la agenda.
Está en la agenda, y eso también es importante. Las cosas se consiguen muchas veces paso a paso. Muchas veces, no por digamos, el escenario futbolístico de un Mundial, yo creo que ha habido tres o cuatro cuestiones que han sido bien aprovechadas, dentro de lo que cabe, pero hay que decir que todo eso enfrentándote a un monstruo económico.
La maquinària.
Mira, parlant molt de Qatar, ja ho he sentit el Pablo Iglesias i el Marius, que no els veig, no puc saber si demanen la paraula o no, però ahir Reyes Maroto, que recordem és la ministra d'Indústria, aplaudia la relació d'Espanya amb Aràbia Saudita després de vendre-li quatre vaixells de guerra. Recordem que Aràbia Saudita, que és un règim feudal que encara decapita criminals en públic, va segrestar i esquartarà amb un periodista, amb el Jamal Khashoggi, que vivia a l'exili a Turquia, no? És a dir, que això de la hipocresia política no és patrimoni de la FIFA.
Yo recuerdo la cerimònia inaugural. La cerimònia inaugural estava Infantino, encantado de conocerse, por cierto, en esos sillones majestuosos. A la derecha tenía al emir de Qatar, y a la izquierda al que hasta hace un año era el gran enemigo del emir de Qatar, que era Salman, el príncipe
saudí.
Sí, el hombre que
Bin Salman,
que descuartizó, o sea, que mandó descuartizar, y eso
Bin Salman, l'hereu del tron.
MS, no sé cómo le llaman en Estados Unidos o por aquí ya con el acrónimo. Bueno, en cualquier caso...
Bueno, pero ya se ha reunido con Joe Biden este.
Bueno, perdona, pero es que se reunió hace dos años. Qatar estaba rodeada por Arabia Saudí, los Emiratos, tenía una guerra casi más que comercial. Hubo un momento donde esas relaciones en el Golfo Pérsico fueron dificilísimas y los intereses vuelven a primar. ¿Hasta cuándo? Porque evidentemente las cosas en un mundial se arreglan porque conviene y luego se desarreglan también porque conviene.
Pablo Iglesias.
Bueno, o sea, lo que no hay que olvidar en esto es la profunda hipocresía en las relaciones internacionales. O sea, yo recuerdo cuando algunos decíamos, mire usted, las relaciones internacionales no están informadas por la buena voluntad democrática de los países, algunos echaban las manos a la cabeza. Bueno, pues creo que lo que estamos viendo en lo que se refiere a la relación de las empresas, apoyadas por muchas autoridades políticas con países que violan los derechos humanos, pues es la realidad de cómo funciona todo esto. Al emir de Qatar le entregaron la llave de Madrid. A mí me querían hacer persona non grata. Quiero decir con esto que el dinero de Qatar hace que este país tenga muchos comisionistas en España, algunos con presencia en la estructura de propiedad de medios de comunicación, y así es como funcionan las cosas. Claro, lo que pasa es que después, cuando los mismos que te dicen que qué bien tener negocios con Arabia Saudí vendiéndoles armamento, te dicen que hay que defender la democracia en Europa, pues suena extraño.
Marius.
Jo vaig estar a Aràbia Saudí amb un viatge oficial, un viatge d'estat, un viatge del rei, i un viatge va començar a Jordània, i com que, en fi, els reis d'Espanya es van quedar uns dies més doncs, amb Hussein de Jordània, que els va portar a veure doncs, una ciutat del sud, etc. Nosaltres ens van treure d'allà i vam arribar 48 hores abans a Aràbia Saudí. A Aràbia Saudí nosaltres no ens van deixar ni caminar sols pel carrer. És a dir, estàvem pràcticament enclaustrats i qualsevol pas que donaven teníem que estar acompanyats pels funcionaris saudís. Quan vam anar, va ser curiós perquè vam fer va haver una petita recepció a l'ambaixada espanyola i a l'ambaixada espanyola per exemple, totes les periodistes tenien que anar amb la baia negra, estava obligada, te'l donaven a l'hotel, és a dir, les condicions eren realment duríssimes perquè no tenies cap possibilitat ni de posar un peu al carrer, no? I després amb la poca gent que parles te'n dones compte que estàs en un país on, per exemple, la dona per el fet de ser infidel pot ser lapidada, i a més les lapidaven ja no pedra a pedra, sinó amb camions que els tiraven les pedres a sobre. Bueno, era un país realment horripilant i vam començar, deixen 48 hores abans i què fa la premsa? Pues explicar una mica la realitat d'Aràbia Saudí, que en fi, que era un país. Jo vaig titular la meva informació es titulava, el meu article es deia Aràbia Inaudita, no? Perquè em semblava que un país així realment és de les coses més terribles que pot haver-hi en el planeta Terra, no? Doncs bé, arribem a la recepció, a l'ambaixada, i allà van passar dues coses. Una, que aquells funcionaris que ens impedien, doncs, bellugants, que a més deien que, en fi, que pobre de nosaltres, que algú prengui una cervesa fins i tot sense alcohol, avisats per l'ambaixador, va dir, si voleu prendre alguna copa d'alcohol aquí a l'ambaixada, diu, aneu ràpids, perquè aquests 5 o 6 que us han acompanyat aquí ho assaltaran. I, efectivament, ho van assaltar, amb la qual cosa te'n dones compte que, al final, això de les religions, com tantes coses a la vida, cadascú se les agafa com vol. I la segona cosa és que el rei Joan Carles ens va renyar per haver estat tan d'usos amb la... Bueno, després ja vam veure que, a part dels interessos que ja sabíem, n'hi havia més, no? Però ens va renyar molt seriosament i em va dir, vosaltres no us agrada Aràbia Saudí? Bueno, a mi tampoc, però els necessitem. I a vegades a la vida has de fer coses, ho has de mantenir polítiques encara que no t'agradi. I ens vam quedar tots una mica parats, no? Després hem vist que, clar, la relació anava més enllà del que podrien dir els estats.
Una cosa, coses que a mi m'amoïnen, després d'escoltar tot això, no perdre de vista que Europa ha deixat de liderar el món a nivell de valors democràtics i de defensa de drets fonamentals. perquè en el moment, com deia el Santi, en què s'ha legitimat la Xina com a gran potència, s'ha legitimat Rússia en el seu moment, s'estan legitimant els països àrabs amb tota la vulneració sistemàtica de drets fonamentals i, evidentment, amb unes democràcies afeblides a Europa, en el moment en què tu tens unes democràcies internes a Europa que no tenen la capacitat de liderar la defensa d'allò que considerem la gran conquesta del segle XX, que és vindicar els drets fonamentals després d'haver viscut dues guerres mundials, t'afableix en les posicions que ara s'està retratant en aquesta tertúlia. Què passa? Que la globalització econòmica ha marcat com a eines de funcionament sistemàtic el aconseguir els objectius econòmics, i ara esmentava en Màrius el rei Joan Carles, la relació de Corina i tot el que això retrata és l'expressió d'una globalització que, a la que troba interessos econòmics per apalancar-se en aquests països, no tenen cap problema en fer negocis amb qui sigui. Però no oblidem una cosa: Europa i els valors occidentals de defensa dels drets humans també internament en els nostres països estan molt afeblits. I això on ens porta? En que forces d'extrema dreta a dins dels països europeus normalitzin abusos en els drets fonamentals que s'estan produint en aquelles potències exteriors que s'han convertit en referents a nivell mundial.
Hay un doble lenguaje, perdonadme, yo de esto no entiendo, pero por ejemplo en el Reino, a mí me gusta, por ejemplo, la visión que tiene la prensa inglesa de investigadora, reportajear, uh-huh, ir a los sitios, denunciar. Es un país donde la crítica es potente, uh-huh, a pesar de que la mayoría de los medios están en manos de los que están. Eso es así. De la derecha económica y de la derecha ideológica. El periódico más vendido de Inglaterra, el periódico más influyente, la gente puede pensar que es el Daily Telegraph o el Times, no, es el Daily Mail, que es un periódico de un tabloide, pero un tabloide ideológico de casi de la derecha más reaccionaria. Uh-huh. Bien. Y sin embargo, la cantidad de negocios que hace el Reino Unido con países intolerables es enorme, y la cantidad de negocios que hace el Reino Unido con sus propios ciudadanos es intolerable. Es decir, ahí tenemos el caso de Ruanda, estamos hablando de valores fundamentales y se les mete a los inmigrados, a los migrantes en un avión, se les envía a Ruanda. Tenemos el caso de España y Melilla.
Sí,
o sea, que estamos, yo creo que a veces tenemos
que se acaban normalizando.
Sí, pero es que tenemos un doble lenguaje.
Totalmente.
Que lo utilizamos cuando conviene. A la hora de la verdad, pues British Petroleum o lo que sea, tiene los intereses que tienen, y por mucho que pretendamos ir de figuras morales, pues resulta que somos muy poco figuras morales, eso es así.
Són les 10 i 13 minuts. Un instant, sisplau, que de seguida repassem altres notícies. Avui acabarem ràpid aquesta.
Perquè com aquesta?
Hem de parlar aquesta tertúlia, perquè vindrà una altra, perquè volem parlar de futbol. Però serà d'aquí uns moments, sisplau, que són 2 minuts els que falten per un quart d'11.
RAC 1. Càncer de pròstata. Sabies que la biòpsia per fusió detecta el 96% dels casos? Un 40% més que la biòpsia convencional? Per això, a Cetira Estir es fusionen les imatges de la ressonància magnètica multiparamètrica i les de l'ecografia, mitjançant el software mèdic més avançat. Cetira Estir, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
El Nadal ja ha arribat a la Pedrera.
Vine i descobreix la decoració de Nadal, el tió de la Pedrera i les noves activitats que hem preparat per a tota la família.
Coneixeràs el geni Gaudí mentre gaudeixes de l'època més màgica de l'any.
I recorda, els residents a Catalunya poden venir a meitat de preu.
Descobreix-ho a lapedrera.com.
Encara no has vingut a Montsant Benet? T'hi espera la història del nostre monestir medieval. La màgia del modernisme a la casa d'estiu del pintor Ramon Casas. Una escapada romàntica al nostre hotel. Experiències per tota la família i una gastronomia única amb estrella Michelin. A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
La millor cuina mediterrània, el Tela Marinera. Un restaurant de mar amb productes de temporada directes de la llotja. Vine a tastar un increïble arròs amb vistes al mar des de l'Hotel Marina Badalona. O prova els nous menús de migdia disponibles de dilluns a divendres. Afanya't, perquè canvien cada setmana. Restaurant Tela Marinera. Avinguda d'Eduard Maristany 227, Badalona.
Davant del port esportiu. A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. Descobreix tot el que t'ofereix Sant Boi a la Fira de la Puríssima els dies 6, 7 i 8 de desembre. Fira de Nadal, jardineria, mercat gastronòmic, artesania, automoció i mobilitat sostenible, entre moltes activitats més. Sant Boi, una ciutat implicada amb la sostenibilitat. Sant Boi, pura inspiració.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Renta Garantizada, l'única empresa que assegura el cobrament del teu lloguer i que et seguirà pagant encara que l'inquilí no ho faci. A més, s'encarreguen de totes les gestions. Informa't en el 900-120-301 o a rentagarantizada.es.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Un savi va dir: no es pot comprar la felicitat, però es pot comprar una bicicleta. A Escapa Barcelona del carrer Viladomat 310, abans botiga ProBike, podràs comprar-te una de les nostres més de 3.000 bicicletes en estoc. Orbea, Specialized, BH, BMC, Brompton, Cannondale. Vols ser una mica més feliç? Visita les nostres botigues Escapa o entra a biciescapa.com.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Soy Lucía y soy de Rocholica. Soy la que se negó a poner ventanas aislantes en el bloque por el lío de las obras.
De malgastar energia també se'n surt.
Aprofita els ajuts per a rehabilitació energètica i fes casa teva més eficient.
Informa-te'n a derrochólicos.es.
Govern d'Espanya.
Les formes diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles. Gaudeix ara sense terminis d'espera de l'increïble disseny subcupé de l'Audi Q3 Sportback i l'Audi Q5 Sportback, amb l'última tecnologia. Des de 490 euros al mes, amb 48 quotes amb EasyRenting i entrada des de 8.112 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de desembre. Consulta en condicions a Audi.es.
Els boscos són tan importants a les nostres vides. Com podem garantir que continuaran ajudant el planeta en el futur?
És important protegir els boscos perquè són necessaris a la nostra vida. Per això a la Fundació Repsol impulsem projectes com Motor Verd, que es dedica a reforestar boscos a Espanya com a mesura per absorbir CO2. Descobreix aquest projecte i molts més a fundaciorepsol.com. Repsol, inventem el futur.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment.
Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Avui, a la tertúlia, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
10:19. Estan passant algunes coses, diríem que sense gaire importància. Perquè és aquella cosa, diu, bueno, declaracions dels uns i dels altres, Junts per Catalunya acusa la Generalitat de tenir una actitud servil i acomplexada amb el govern d'Espanya, ho ha dit la portaveu del partit del Congrés, Míriam Nogueras, a Ràdio 4.
El govern de Catalunya crec que té una actitud servilista davant de Sánchez. Crec que Pere Aragonès, si és el president de Catalunya, crec que s'ha de poder creure que està a la mateixa alçada que el Sánchez.
I no s'ho creu.
A mi em dóna la sensació, amb l'actitud i amb el que passa, i amb el tema de la proposició de llei del tema de la reforma del Codi Penal, es veu, és a dir, si tu tens un bon equip, si tu estàs rodejat dels millors, aquesta proposició de llei no la signes i no l'avales. Entenc que t'han colat un gol, per tant entenc que tu vas acomplexat.
Bé. Això pel que fa a política catalana, on hi haurien d'afegir l'entrevista que avui dona La Vanguardia, Xavier Antich, president d'Òmnium Cultural, on diu: no anirem a la manifestació de la ANC demà. Antich també ho diu perquè rebutja alimentar la confrontació entre independentistes. Mònica.
Jo recomano molt llegir la versió digital d'aquesta entrevista, també la de paper. Dues coses. Una, Òmnium Cultural va anar a la manifestació del dia 1, que es va fer juntament amb 40 organitzacions en defensa dels drets humans en protesta per la reforma del Codi Penal en relació a l'article dels desordres públics agreujats. Primera cosa, perquè considerem que aquesta reforma afecta un dret fonamental, que és el dret de protesta. I, per tant, de la mateixa manera que Òmnium, des del primer dia, des del 2017, quan va presentar recurs davant del Tribunal Constitucional, ho va fer contra l'article que regula la sedició i, per tant, aplaudeix que es derogui l'article de sedició com a tal, protesta sistemàticament des de d'ençà que es va conèixer aquesta reforma del Codi Penal amb el delicte de desordres públics agreujats, d'acord? No va a la manifestació del dia 6 perquè Òmnium Cultural està acostumada a fer les coses per consens, li agrada que les organitzacions que defensen drets civils i polítics en la societat civil organitzada consensui la manera com es fan les mobilitzacions, els lemes amb els quals es van les mobilitzacions, i en aquest cas l'Assemblea Nacional Catalana va convocar la manifestació, va decidir el lema i després va dir a les organitzacions que s'hi sumessin. Considerem que no és manera de fer les coses. La manera com aquesta societat avança és quan aconsegueix consensuar la manera com avança. I això per nosaltres és fonamental. I creiem que de la mateixa manera que nosaltres vam donar suport al manifest que va portar la manifestació de l'U davant de la delegació del govern espanyola dient, escolteu, no ens agrada com està redactat aquest delicte de desordres públics i emplacem a Comuns, a Esquerra, al mateix PSOE, a Junts, a la CUP, a lluitar perquè reformi la manera com està plantejat això al Congrés dels Diputats, i van participar-hi entitats de drets civils, i no les vull dir perquè segur que me'n deixaré una i em sabrà greu, 40 organitzacions van estar en aquesta mobilització. Creiem que fer mobilitzacions, diguem, que no es consensuïn globalment per part de la societat civil, només contribueix a la trencadissa. I nosaltres, des d'Òmnium Cultural, i ho sabeu, estem conjurats amb continuar parlant amb totes les parts que estan implicades en la defensa dels drets civils i polítics d'aquest país i amb les forces independentistes, i mirar de trobar terrenys comuns. I no és un camí per trobar terrenys comuns convocar una manifestació i després dir, vine tu amb el lema que jo et proposo, a l'hora que jo et proposo, amb l'itinerari que jo et proposo. Per molt que després s'hagi intentat esmenar la plana. És evident que l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural comparteixen objectius. És evident, això. I no cal dir-ho una ni tres vegades, i ho hem dit en les darreres hores les dues organitzacions. Compartim objectius. Ara, també volem compartir la manera d'arribar a les manifestacions i la manera d'arribar conjuntament a poder dirimir els problemes que tenim a la nostra societat, en la defensa de les persones encausades i represaliades del moviment independentista, que recordem-ho són 4.000, que no són només els representants polítics, que hi ha 500 persones encara pendents de la resolució dels seus judicis, i que això requereix unitat en l'acció. I no ens cansarem de dir-ho i de lluitar-ho.
Samper, dius alguna cosa o no?
Sí,
és així com està l'independentisme en aquests moments, perdona, Mònica? És a dir, l'independentisme de... A l'ANC convoca una manifestació, ara Míriam Noguera sentia que deia que no és la manera de... que l'altre, és a dir, això, o sigui, ha estat desendreçat, trinxat, amb una mirada de reull entre els uns i els altres, estràbica, trencadora, que, escolta, unes guerres caïnites, bàsicament, a les xarxes, que són intolerables, repartiments de canet de bon catalanista, de bon independentista, de bon català, de bon... de tot, tot pla. És molt desagradable. És certament molt desagradable.
Estic totalment d'acord i penso que ho acabes de definir de la millor manera possible, és a dir, quan més lluny ha arribat el moviment independentisme, que és un moviment legítim, ha sigut precisament quan ha estat junt, vull dir, ha tingut una estratègia compartida.
O ha sabut discutir-la conjuntament.
Efectivament, correcte. I ha sabut arribar a conclusions, efectivament. Perquè és que, a més, han de tenir molt clar que totes les vies han de ser les millors, és a dir, cadascú té la seva, i amb una cosa tan complexa, fixa't si és complexa, que Canadà, que Quebec ho porta intentant fa tants i tants anys, que Escòcia va estar a punt i ara ha reculat, fins i tot amb una sentència del Tribunal Suprem que fa que tiri molts passos enrere, no crec que sigui bo que l'independentisme es pensi que aquí serà molt més fàcil, perquè no és així. I jo fa molts dies, que en aquesta taula dic que només escolto paraules sensates que venen d'Òmnium, perquè han sigut capaços de dir, de forma reiterada, que cal, doncs, estratègia diferent, que cal unitat d'acció, i s'ha atrevit a dir fins i tot canvis de lideratges. I això, dir-ho, s'ha de tenir molt valor per fer-ho. Jo penso que, per exemple, fer afirmacions tals com que s'ha colat un gol a la negociació feta amb el govern espanyol en quant a la reforma del delicte de sedició és incomplert, perquè, com deia la Mònica, hi ha una cosa que és evident, que és que hi ha l'abolició d'un delicte totalment desfasat, però existeix aquesta abolició, i per tant això s'ha d'acceptar com a real. Com real és, exactament igual de real és, el fet de que hem criticat durant molts anys, per exemple, la llei Mordassa, que venia a atemptar o a limitar els drets fonamentalment individuals de les persones, i probablement per la via d'aquest delicte de desordres agreujat, el que s'està fent ara és una llei mordassa més col·lectiva. I això, home, no va a la línia dels drets fonamentals que hi ha a la Constitució. Però jo penso que el que hem de dir és les coses pel seu nom. I el seu nom què és? Doncs que ara hi ha una època de compareixences aquest mes en el Congrés dels Diputats, una via d'esmenes, i aquí és on s'ha d'intentar arreglar allò que no ens agrada, que és el delicte aquest de desordres públics. I no deixar de banda una altra qüestió que no és poc important, que és el delicte de malversació.
Són les 10:27 minuts, per veure com passen coses més coses. Mentre estan a Madrid, el PP aposta per treballar sense mirar enquestes. A Telecinco, la portaveu del partit del Congrés, Cuca Gamarra, posa en quarantena els sondejos. Això dels sondejos és, si van bé, fem opinions. Si no van bé, bueno, és esta, no, jo me lo creo. Avui el sondeig del País i de la SER apunta que l'efecte Feijó s'ha desinflat i que Pedro Sánchez podria continuar 4 anys més a la Moncloa si revalida els pactes d'investidura.
Lo que yo creo que está muy muy claro es que ya hace muchos meses que quienes lideran cualquier estudio demoscópico, salvo que lo firme un afiliado del Partido Socialista o simpatizante del Partido Socialista, es el Partido Popular, y sobre todo que España tiene una alternativa y que necesita esa alternativa, ¿no? Vamos a seguir trabajando no mirando las encuestas, sino sobre todo mirando los problemas que tienen los españoles y la necesidad de una alternativa.
I mentrestant, i això sí que jo crec que és el partit que haurà, o refunda molt bé, o pot passar a l'irrellevància, sent un partit que fa pocs anys la portada del Mundo, amb una enquesta, el donava com a guanyador i president del govern d'Espanya. Mm. Parlo d'Albert Rivera i de Ciutadans. Una enquesta deixa Ciutadans a punt de desaparèixer al Congrés, que és la del País i la SER d'avui. Vaja, totes les enquestes la deixen amb 0-1 aproximadament. El seu vicesecretari general, Edmundo Val, ja ha demanat públicament a Inés Arrimadas que deixi el més aviat possible la direcció del partit. Ho ha fet des de Televisió Espanyola.
No puede refundar el partido quien viene de ser el líder del partido. Pienso que Inés debe dar un paso al lado, pienso que Inés es un valor y político muy importante en este partido, que debe quedarse en este partido, pero no en la posición de líder, y por eso doy este paso adelante.
Màrius, quina manera de trinxar un partit en tan poc temps, eh?
Sí, de fet és un partit fet una mica a la contra, no? Jo crec que Ciutadans té l'origen que té. neix a Catalunya i en contra de... de la immersió, en compte d'una sèrie de coses que a la societat catalana semblava que estaven acceptades doncs, pràcticament per el 90% de la societat. No? Neix intentant fer forat, aconsegueix una bona presència i ha arribat a un punt, ha de fer la sala a Madrid. Amb la sala a Madrid... el tema de Catalunya dona el que dona, ha de fer una oferta més àmplia. I jo crec que aquí és quan es fan un embolic descomunal. És a dir, no han sabut ser aquest partit frontissa, no han sabut ser aquest partit liberal que segurament li aniria bé a la societat espanyola i el que estem veient és que això ja no ho arregla ningú. És a dir, el senyor Edmundo Val vol ser el secretari general d'aquest partit, però és que aquest partit està condemnat a desaparèixer, entre altres coses perquè cada setmana se'n van una corrua de militants, però és cada setmana, vull dir, la gent se'n dona compte que el vaixell s'enfonsa i estan agafant els pocs salvavides que queden a les parets del vaixell i s'estan tirant a l'aigua, però jo crec que Ciutadans el veurem desaparèixer ben aviat. I realment, ho deies tu molt bé, Jordi, clar, ho tenien a tocar per ser una força rellevant i han quedat en no res, vull dir que això és un... En fi, s'estudiarà a les universitats de ciències polítiques.
Pablo.
Yo creo que Ciudadanos tuvo diferentes momentos. Tiene el momento catalán, cuando es Ciutadans. Hay un momento post-Podemos, cuando el presidente del Sabadell hace falta un Podemos de derechas, y es, digamos, un fenómeno alimentado salvajemente por los medios de comunicación de Madrid. Y creo que Ciudadanos es víctima de que el anticatalanismo reaccionario se convierta en el principal eje aglutinador de la derecha española. Creo que eso hace que Vox y el Partido Popular representen mejor que Ciudadanos ese proceso de radicalización. Claro, a partir de ahí lo de Edmundo Valls es un poco extraño. O sea, nosotros en las elecciones de la Comunidad de Madrid mejoramos el resultado en 2 puntos, tuvimos más votos y más escaños y aún así yo me fui. Y sin embargo, Edmundo Val no tuvo ni siquiera representación. No sé con qué patrimonio, con qué aval pues, presenta para liderar un espacio que yo creo, intuyo, que tiene muchas dificultades para abrirse hueco con una derecha que yo creo que cada vez va a estar pues más claramente hegemonizada por la ultraderecha de Ciudadanos y por un Partido Popular cada vez más ultraderechizado.
Mònica, perdó, Mònica Teresa i Miquel Samper, Mònica.
Totalment d'acord amb una de les coses que deia ara en Pablo, eh? És a dir, és víctima de que, com que el seu eix ideològic era l'anticatalanisme, en el moment en què el 2017 i tot el que va passar ha convertit això en eix ideològic del Partit Popular, de Vox, etc., ells han perdut el ser, deia el Màrius. No han sabut ser X, Y, Z, no han sabut ser. Ser, punt. I aquí hi ha una qüestió que els va portar a guanyar les eleccions a Catalunya. Ara el Santi Segurola, que està silenciós però m'ho recordava amb llenguatge no verbal, aquí van guanyar, recordem-ho, i semblava que havien de ser l'alternativa a l'independentisme. I en aquests moments el que està fent Edmundo Val és lluitar per les engrunes. Per les engrunes. Perquè veuen desaparèixer el partit i diuen, sortirem 1, 2, 3 màxim. Per tant, aquí, si no estic jo encapçalant la llista, és que igual no surto. I aquest senyor va prendre una decisió molt important a la seva vida, que és encapçalar la part més de deixar el seu rol professional com a fiscal i entrar en aquesta batalla. Per tant, se la juga. Se la juga perquè és possible que Ciutadans desaparegui del mapa del Congrés dels Diputats, on quedi un de testimonial. Diu, si he de quedar 1, 2 o 3, però que jo hi sigui, saps què vull dir? Perquè si no, d'aquí desapareixo.
És que jo crec que tots els elements aquests... Ah, perdó.
No volia fer un sorprenent breu i simpàtic i cordial, que potser excita una mica la tertúlia, que és, va guanyar les eleccions Ciutadans, les del 27, sí. I fa una setmana va sortir notícia que no ha tingut gaire recorregut a La Vanguardia, explicant que va haver un empresari no identificat que va posar més d'un milió d'euros en fer màrqueting digital per afavorir els partits unionistes, PSC, Ciutadans i Partit Popular, i que els partits n'estaven al tanto i anaven a les reunions d'aquesta estratègia comuna perquè era un estat d'opinió pròpia, la victòria...
Sortia la vanguardia, això,
i això va passar.
Dies.
Vull dir que van guanyar les eleccions, però també va haver-hi una mica de maniobra soterrada. I ara m'han recordat, mira, que és
un
tant de la vida.
I d'aquests diners, bueno, es parlava d'una cosa
no
que va aparèixer...
No està clar d'on els diners.
Bueno,
home, d'empresaris catalans que han finançat els partits polítics...
Bueno, hi ha una llei, hi ha una llei que diu com s'han de finançar els partits
polítics. Sí, sí,
polítics, ja, ja. Els l'acaben de multar per no sé quina assumpte de l'Ajuntament de
Barcelona. Es parlava també d'una altra cosa que va aparèixer respecte a un club de futbol.
Sí, sí.
Recordeu?
Aviam.
No. El Barça-Gate.
Ah, sí.
Ah, hombre.
Sí, sí, sí.
Recordeu que d'allà hi havia sortit uns diners que deien que anaven a parar a... Es va parlar a la societat civil catalana en un moment dado.
Sí.
Què rius, Teresa?
No riem amb el Santi.
S'estan perquè... fent miradetes, el Santi. Allà.
No, és que riem perquè fa estona que dic, que vull dir una cosa.
Va, Teresa.
Digues, Teresa.
No, perquè jo que comparteixo molt l'anàlisi que s'ha fet de Ciutadans, crec que ens oblidem una cosa, que és que... pensem que només hi ha tres administracions, no? L'estatal, l'autonòmica i la local, però hi ha una quarta, que és l'administració dels egos, que és la més difícil de portar. I si hi ha un exemple de mala administració dels egos, és Ciutadans. És a dir, afegit a tot això que hem anat dient, a més, és a dir, jo crec que Rivera, en un moment determinat, bueno, recent arribat a Madrid, li van fer el cant aquell de les sirenes, s'ho va creure, i es va fer mal. Jo crec que la Inés Arrimadas, en un moment determinat, també es va pensar allò que no era. Possiblement també, suposo que algú li va fer creure que podia. Jo crec que va fer una política nefasta, tot i haver guanyat, perquè quan un guanya ha de ser present. I bueno, el PSC va guanyar les eleccions i no governa, però aquí està treballant, m'entens? Llavors, jo crec que aquesta administració perversa o mal feta dels egos, també ha sent molt determinant en tota la trajectòria tant de Ciutadans com de tants altres partits que també poden haver sucumbit, no?
Sandberg.
Sí, hem parlat del saber ser que era de Ciutadans i que l'ha perdut quan realment s'ha doncs, desinflamat, per dir la paraula més de moda, el problema de Catalunya o de l'independentisme. Però jo penso que el que realment ha provocat aquesta davallada és sobretot el com ser i el com fer. És a dir, és un partit permanentment en estat de bronca. Recordeu que en el seu millor moment eren els que sortien amb aquells pamfletos sempre al Congrés, al Parlament, i jo crec que la gent està molt cansada d'això. Està molt cansada d'una política doncs, destructiva, d'intentar... Hem viscut aquesta setmana passada, per exemple, exemples doncs, de realment deplorables, que també els havíem vist, probablement amb no tant nivell desagradable, però que Ciutadans ho va fer molt. I jo crec que la gent, aquest tipus de missatge polític, ja no el compra. Afortunadament, la gent busca altre tipus de polítics que siguin capaços de doncs, generar una expectativa doncs, basada doncs, en una realitat i que el respecte doncs, pugui permetre fins i tot que es recuperin coses que s'han perdut com els pactes d'estat.
Recordeu que és aquesta informació que deia el Pere Mas que hi havia un executiu madrileny que va pagar una campanya digital contra el vot independentista abans del 21 de desembre. És una notícia que van firmar la Gemma Saura i el Nacho Robio a la Vanguardia, on es parlava de que fins i tot alguns que els partits polítics no només estaven al cas, sinó que anaven a les reunions. Bueno, fins a les 10 i 37 minuts. Pere Maria, què?
Perfecto, esto de revista. Sí? Ara ve la trampa de la Publi o podrem actuar?
No, tira.
No penso dir res d'aquesta tertúlia, perquè segons tu, que ets el director, presentador i recent premi on d'Ajuntament en tot l'equip, l'Excels, Jordi Basté, has dit... Acabarem ràpid amb aquesta tertúlia. Com volem dir, ara ve la bona, que és la d'esports.
No, aquesta.
Sí, s'ha notat perfectament.
Aquesta vol dir que pot haver-hi una altra.
No, t'han parlat en rajada a Qatar i resulta que el que interessa és el d'esports i l'altre és el xurro. Un Basté atracador, anem a continuar rajant, el Basté, que als 9:54 el pobre Santi Segurola, que era un senyor d'anar a puntuar als llocs, que venia per la tertúlia de dos quarts, ha passat per aquí a saludar, que és un senyor educat, que ve a saludar el nieto, i el Basté comença a es moure els braços i no ha tingut temps ni de reaccionar, que ja estava aquí assegut parlant. No només això, sinó que no marxa. Aquí el tenim de cos
parent.
Jo crec que s'ha acabat de veure l'actuació a l'Ull de Poll. Tot sigui dit, amb Segurola ha marcat càtedra, com sempre. Infantino és una piecita de tot esto, ens ha vingut a dir. En Pablo ens ha parlat de la hipocresia de les relacions internacionals, una denúncia. L'amiga Teresa ens ha dit que això d'Iran no és el mateix país que fa dos mesos, arran de les protestes que també han sortit. En Màrius no seria un ambaixador d'Aràbia Saudita, eh? Allò de
no.
Visita d'Aràbia Saudita. No ens va explicar com va anar el seu viatge. Va escriure un article anomenat Aràbia Inaudita, que va provocar que Joan Carles I el castigués una mica, o el renyés, més que castigat, renyés. Jo crec, Màrius, que has de marcar un «Por qué no te calles?», amb l'article que havies fet. Ara bé, hem descobert que el senyor que us vigilava quan anava pel carrer, a la que va entrar a l'ambaixada i va veure les birres i els gintònics per allà, va començar a saltar-se la llei islàmica. En Sant Pere és desconfiat amb els lobbies. Per què no hi ha bateries de cotxe que durin 2.000 quilòmetres? O què passa amb l'accident de la llum a Espanya? I veníem de parlar d'una altra gran democràcia, d'Iran, amb la Catalina Gómez, de La Vanguardia, que, bueno, està a l'Iran, però també estava al Donbass en aquests moments, que és una mica que, si em permets la comparació, com el pobre Josep Ferrer, que és el periodista de tots els merders de la casa. Perquè si hi ha merder Mercabarna, pobre Ferrer està allà. Si hi ha merder l'aeroport, està allà. I si tallen no sé què a la ronda, pobre Ferrer s'ho traga tot. Bé, Pablo Iglesias, amigo Pablo, don Pablo, estàs en baixa forma.
Com?
Sí, està en baixa forma. Ara et diré per què. Li ha dit objetivament repugnante el Pedro Jota, que tampoc em sorprendria especialment, però i en Juliana? No ha parlat d'en Juliana.
No,
Juliana, on està Juliana? Allà on estàs, Enric?
Perquè és pont.
No és pont, ja.
És pont, és puente.
Pobre Enric, no ha sortit cap comentari de mi querido Enric, que guanyo mi querido amb la cursiva i el sobrellat, i ens comencen a tremolar. Un Enric que, per cert,
que parlava de l'hidrogen verd a l'últim article i costava d'encaixar, jo ho reconec, Pablo, costava d'encaixar.
No,
l'article del Juliana avui a la Terra.
No, el Juliana fa temps que no parla amb el Toro Segador, crec que es deia.
Sí.
També trobava aquells articles. Bé, acabem amb una frase del Segurola sobre Qatar i l'esport washing, aquest que es diu. El deporte en estos acontecimientos acaba legitimando a quien los hace.
Abans d'acabar, 20 minuts i les 11. Hola, Polls, bon
Hola,
dia.
Hola, tornen els torrons solidaris.
Hombre,
de RAC1. En trobareu les dues varietats, el clàssic de praliner de avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies. No podràs triar, perquè els dos són boníssims. Quin t'agrada a tu?
El de cookies.
El de cookies. Feu que aquest Nadal sigui dolç i solidari. Compreu el torró RAC1 per només 7 euros.
L'està torturant.
I, exacte, torturant, sort de la Mònica.
L'està torturant.
Compreu el torró de RAC1 per només 7 euros i col·laboreu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Consulteu els punts de venda i supermercats a rac1.cat i a vicenç.com.
19 minuts i les 11 en punt del matí.
Teresa Cunilla, de Miquel Sánchez, Mònica de Ribas, Màrius Carol,
Pablo Iglesias, fins dilluns que ve. Que vagi bé, eh?
Que vagi bé.
D'aquí uns moments parlem de futbol i parlem de, efectivament, del Mundial. I, per cert, el que dèiem avui al davantal. Dóna'm aitanes bon matí a la meva vida, que són aquesta gent que, sense sabent que no hi ha càmeres, hi havia d'altres Ribas.
Però jo no la vaig ni saludar. Jo només la vaig observar.
La van observar
que perquè
hi
jo estava mirant...
Estem parlant, perdona, pels que no hagin sentit el davantal, perquè com que és pot, hi ha molta gent que s'ha llevat més tard. Estem parlant que Aitana Bonmatí i Laia
Codina... I la Laia Codina.
Resulta que hi havia el partit del Barça Genuins, que són aquest equip amb discapacitats intel·lectuals, tant nens com nenes, tant nois com noies, que juguen amb el Barça, que és el millor equip que té el Barça en aquests moments. I llavors aquest equip, de cop i volta, explica-ho, Mònica.
Estaven jugant un partit, amistós, i l'altra meitat de l'equip estava entrenant, i els pares i mares estaven veient el partit que jugava, encara que no juguessin els nostres fills, estàvem seguint el partit. I l'altra part de l'equip estaven jugant a l'altre camp, al camp d'entrenament. L'Aitana i la Laia Codina, que jo les vaig veure de lluny, tot això ho vaig observar de lluny, elles no van venir en cap moment on hi havia la gent, entre cometes, no hi havia periodistes, evidentment, i jo en aquell moment estava fent de mare i punt. I la Laia i l'Aitana van entrar per darrere del camp, venint del seu camp d'entrenament, per darrere, van estar amb els que estaven entrenant, van estar jugant amb ells, van estar xerrant amb ells, els van estar fent coach, per entendre'ns, i se'n van tornar a anar discretament per on havien vingut. I jo ho vaig observar des de l'altre camp. Vull dir que elles no saben que nosaltres les estàvem veient, però ho van veure a distància. I, evidentment, això, l'Aitana no és la primera vegada que ho fa, i li vaig comentar ahir al Jordi en privat, li vaig dir, realment, el Ramon Besa sempre diu, serà la millor jugadora del món d'aquí 4 dies, no? I jo pensava, quan tornava cap a casa, serà la millor jugadora del món d'aquí 4 dies, però també és una persona brutal des del punt de vista humà. I això ho vam veure el dia que la van fer ambaixadora de Genuïn, i es veu que cada dia té una actitud brutal.
El capità del Barça Genuïn ja estava content amb o estava a l'altre cantó?
En aquell moment ella estava entrenant, perquè havia entrat com a capità els primers dos quarts, ja havia jugat, ja havia jugat. Va intentar marcar un penal perquè li va tocar marcar-lo amb ell, va fallar, però com Messi, va dir, Messi també falla penals.
No, efectivament. Bravo per Aitana, bon matí.
Bravo, i per Laia Codina.
I per Laia Codina. Bravo, perquè és d'aquelles coses que... Moltes vegades, si veus una càmera, veus molts futbolistes que van cap allà. Això passa molt, per exemple, aquells dies de Reis, que van tots als, a repartir joguines.
Perdóname, yo creo que hay un prejuicio injusto contra los futbolistas. En general, los futbolistas son tipos estupendos.
Sí, home, i tant.
En general, lo que pasa es que tenemos las imágenes de las superestrellas, unas nos gustan, otros son, no nos gustan, unos son de nuestro equipo, otros no. El número de acciones que muchos futbolistas discretamente, sin que nadie lo sepa, hacen por el bien de la sociedad es enorme. Hay casos, no hace mucho yo le envié un libro a...
Sí.
Te envié un libro a ti, de un jugador del Atleti, de Marco, y Óscar de Marcos, maravilloso, se llama Togo.
Es
como él aprendió en Togo, que le llevó un jesuita, o creo que era un jesuita, para que viera la realidad social de Togo. Este chico ha estado durante 10 años yendo todos los viernes a las unidades de paliativos de los hospitales sin que nadie lo supiera, hasta que salió, al final siempre sale, siempre
hay...
Y lo estaba haciendo de forma absolutamente discreta. Y como él hay muchos, y siempre tiende a hablarse de los futbolistas como que fueran privilegiados, narcisistas, insolidarios. Mi opinión en general, y luego cuando los conoces, muchos de ellos, coincides con ellos, es futbolistas internacionales, son tipos estupendos.
En aquest sentit, les entrevistes que està fent La Vanguardia, jugador per jugador de la selecció espanyola, descobreixes uns éssers humans, perquè tens la sensació això de la frivolitat, en fi, de lo que es ven, no? I trobes gent, primera, que té sentits, no?, i que té sentiments, però sobretot que fa un exercici intel·lectual que no se'ls acredita normalment.
Però, Santi, estem d'acord que la pressió que tenen els jugadors i les jugadores, bueno, quan ja estan en aquest nivell, és brutal.
Por eso tiene más mérito.
I té molt mèrit, perquè dius que trobin un... Plovia, a més, ahir. Plovia a la ciutat esportiva de Joan Gamper. Vull dir que allò, entreno i me'n vaig a casa, saps? Vull dir, i no... van allà i ho van fer. Jo ho vaig trobar, jo em vaig emocionar a distància.
3:15, ara sí. Gràcies, no te mogues, Santi. Ara de seguida, Miguel Rico, i anem cap a Doha amb el Joan Jopallàs. Un moment, sisplau.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell. Necessites un banc? Tu ets expert en el teu comerç. I Banc Sabadell en dona suport al comerç local. Amb solucions adaptades al teu negoci, com ara el nou TPB Smart i les seves funcionalitats per fer més fàcil el teu dia a dia. Contracta l'abans del 31 de desembre i participa en sortejos per a tu i els teus clients. Descobreix més a banksabadell.com/negocis. Sabadell. Necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
És temps de comprar participacions de Nadal. Enguany trobaràs una alternativa catalana, la doble. Una nova loteria amb què pots guanyar fins a 1 milió d'euros amb el número individual i altres premis per compartir amb els membres de la teva entitat a través del número col·lectiu. Pots comprar participacions de la doble als més de 2.000 punts de venda de Loteries de Catalunya o al seu web. Sorteig 20 de desembre. Loteries de Catalunya. És la nostra. Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Aquest any m'agradaria brindar pels retrobaments, per les abraçades, per tornar a compartir moments de felicitat amb els de sempre, per tot allò que ens queda per celebrar. El Coto de Rioja. Moments inesborrables.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació. Vine a la teva botiga Abacus del 5 al 11 de desembre i podràs guanyar una targeta regal de 300 euros per la compra de joguines. Viu la màgia del Nadal amb activitats per a tota la família. Més informació a la nostra web. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
¿Tú también vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Quan descobreixis totes les idees que tenim a l'Héroe Merlin per aquest Nadal, desitjaràs que duri per sempre. Aprofita els millors preus i decora casa teva per menys del que penses. A més, fins al 26 de desembre per la compra del teu arbre de Nadal tindràs un 15% de descompte en garlandes. Compra a l'heroimerlin.es, a l'app, al 910 49 99 99 o vine a la teva botiga l'Héroe Merlin.
La superestrella mundial, Michael Bublé, ha tornat. Michael Bublé en concert. Higher Tour, 1 de febrer de 2023, Palau Sant Jordi. Entrades a la venda a LiveNation.es, Ticketmaster i El Corte Inglés.
Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta la Laponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11, amb 75 premis de 400.000 euros. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dóna'm un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Uau, quines vistes!
Vol aventura! Vols en globus. Privats, compartits, amb família i grups d'empresa. Escull el que més t'encaixi. Informa-te'n a volaventura.cat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti i a més de tenir la millor assistència del mercat des de només 180 euros, et regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
RAC 1.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Torna a reviure la màgia del conte del Trencanous de Tchaikovsky i celebra la màgia del Nadal com quan eres un nen. El 25 de desembre i el 6 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
A Ànec Blau ens agrada posar-t'ho fàcil obrint tot l'any. Fàcil amb el nostre pàrquing gratuït. Fàcil amb totes les teves compres en un únic lloc. A Ànec Blau és fàcil gaudir del millor oci. I amb els nostres cinemes Premium. I per posar-t'ho encara més fàcil, obrim els dies 6, 7 i 8 de desembre. Ànec Blau, molt oberts, molt fàcils.
Si busques decoració nadalenca per casa teva, Catalunya Plans. Més de 1.000 metres quadrats amb tota la decoració nadalenca per la llar. Ponsèties, avets naturals i artificials, gran secció per les mascotes i també un parc infantil. Catalunya Plans, a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona. Informa-te'n a catalunyaplans.com. Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
El Museu d'Art Jaume Morera va néixer a Lleida fa més de 100 anys. En aquest temps ha creat una extensa i valuosa col·lecció. Ara, el museu es transforma i amb la nova ubicació a la Rambla de Ferran iniciarà una nova etapa amb un concepte més ampli i nous significats. Si vols conèixer el seu patrimoni artístic i els detalls del nou projecte, entra a morera.paeria.cat. Transformem el museu. Construïm el nou Morera.
Dona aquell toc de distinció als teus espais interiors amb Elite Decor.
Especialistes en espais interiors residencials, comercials i oficines, amb un equip multidisciplinari.
Portem el teu projecte de principi a final i oferim 2 anys de garantia en tots els nostres serveis.
Visita el nostre showroom al carrer Entença 145. Troba'ns també a elitedecor.es i al 93 138 9759.
Dijous, 8 de desembre, Fira Oleotèxtil a l'Espluga Calba.
A la cooperativa de l'oli, esmorzar, visita al Molí Vell, degustació i venda de l'oli nou, visites al castell, inflables.
A partir de les 11, vermut musical amb la cooperativa John Phil, on podràs comprar jerseis de la nova col·lecció Setjor amb disseny d'Òscar Dalmau a preus molt especials.
Dijous 8 de desembre, vine a la Fira Oleotèxtil a l'Espluga Calba.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la vostra disposició els nostres columbaris, ubicats dins de les parròquies de Catalunya.
Us oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies.
Informeu-vos en el 900 535 811 i consulteu totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona.
Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. Descobreix tot el que t'ofereix Sant Boi a la Fira de la Puríssima els dies 6, 7 i 8 de desembre. Fira de Nadal, jardineria, mercat gastronòmic, artesania, automoció i mobilitat sostenible, entre moltes activitats més. Sant Boi, una ciutat implicada amb la sostenibilitat. Sant Boi, pura inspiració.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Renta Garantizada, l'única empresa que assegura el cobrament del teu lloguer i que et seguirà pagant encara que l'inquilí no ho faci. A més, s'encarreguen de totes les gestions. Informa-te'n al 900-12-0301 o a rentagarantizada.es.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
España, yo creo que va muy bien. A mí me es igual pasar de primero o de segundo, pues en octavos no será muy difícil. Si somos primeros, lo normal es que nos toque Brasil. Y eso es ya otra historia, aunque vamos a ganar igual y con claridad.
Porque la radio es así.
Muchas gracias.
7 minutos y las 11.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
20 minuts per davant per parlar de futbol. Hola, Rico, bon dia.
Bon dia, bona hora, jove.
Què és, Segurola? Descansat, ja t'has despertat del tot, ja t'ho portes mitja hora aquí, ja. Hola, Segurola.
Ha sido en estado catatónico.
Catatónico i zombi. Hola, Joan Jopallàs, bon dia.
Hola, bon dia a tots. Què tal?
Des de Qatar, des de Doha.
Allí ja ha estat.
Allí ja està. Aviam, estic veient... De moment, el millor està per arribar, ja imaginar-me dissabte a les 8 a Anglaterra-França, quin partidàs més maco, i després del que ha passat, jo crec que ahir vam veure com el millor que li ha passat al Barça els últims 50 anys és que Mbappé no fitxés pel Madrid. Perquè, mare meva, quin futbolista, quina cosa, quina exhibició va fer.
De fet, el pitjor que li ha passat al Barça és no fitxar Mbappé i fitxar Dembélé.
Sí.
Això és el pitjor que li ha passat al Barça. Sí.
Recuerda que a finales del próximo año, es decir, en un año, el señor Mbappé puede elegir equipo. Porque y aunque el madridismo está muy enfadado con Mbappé, partidos como el de ayer hace que se desenfaden inmediatamente. Ya les dijo Florentino a los hinchas del Madrid que no sean tan críticos, que comprendan. Y yo creo que el Madrid va a volver a la carga con todo. Yo más bien creo que esta vez se lo va a llevar.
Por favor, ya va. Oiga, seguro, haga el favor.
Bueno,
¿en serio? ¿Tú crees que sí?
¿Qué, cómo no?
¿Y Haaland?
Yo creo que este Mundial está poniendo a Mbappé, le está poniendo en un escaparate absolutamente bestial. O sea, es la única posibilidad es que el Madrid, que está en una buena situación en todos los aspectos, ahora tendrá que competir con algunos clubes que tienen muchísimo dinero y que probablemente estarán absolutamente prendados de este jugador que ya es indiscutible.
Yo tengo la esperanza que fiche para el Liverpool. Y fíjate que yo soy
de... ¿Al Liverpool? ¿Cómo va a ir al Liverpool Mbappé?
Bueno, yo tengo esa esperanza.
Pero escucha, jugadores como Mbappé iban al Madrid o al Barça.
Sí, señor.
Y nada más. Y no puede ir al Barça, porque no puede ir al Barça. Solo queda el Madrid. Esto del Manchester, el Chelsea, pero compara y dispara. O
sea, no, si no comparo. Tu, a mi em faria il·lusió que anés al Liverpool.
Dit això, que quina meravella de jugador, almenys en el partit d'ahir, Joan Jup. De moment el millor que hem vist del Mundial es diu bàsicament el partit que vam veure ahir, Mbappé.
I t'haig de dir que el Mundial de Rússia ja em va semblar el millor jugador, i que la consagració d'Mbappé va arribar en aquell Mundial i va ser la primera vegada que jo el vaig veure en directe, i és d'aquells jugadors que en directe impressionen més que la televisió, que no passa amb tots, però amb aquest tipus de jugadors sí, perquè l'explosivitat, la verticalitat i la manera com defineix és impressiona més quan la veus en directe. És una mica el mateix impacte que tenia per la manera de jugar, salvant les distàncies perquè són diferents, amb Ronaldo el brasiler, la primera vegada que el veies a l'estadi al Camp Nou l'any que juga al Barça. Aquella velocitat que sembla que tingui un motor enganxat, com si fos un apèndix del cos que no sabem on el porta amagat, però que el fa superar els rivals com amb molta facilitat. I després, clar, és que no només és velocitat, és que et pot sortir per dintre, per fora, té remat, té fam, i una cosa per mi molt important, que és que sobresurten els grans aconteixements, que això no és tan fàcil. La pressió que té aquest jugador des que era jove, les mirades que té a sobre, i que respongui d'aquesta manera, vol dir que estem davant d'un jugador complet en el sentit psicològic, en el sentit futbolístic, i només té 23, crec que recordar. És a dir, és un jugador jove i li queden molts bons dies per davant. O sigui, a mi em sembla que estem davant d'un jugador d'època i que, repeteixo, ja ho va ser, decisiu per a la seva selecció, que va ser la campiona fa 4 anys, i ell va ser la figura, i torna a anar pel mateix camí. El que passa que dissabte tenim un partidàs doncs descomunal, per mi el primer gran partit d'aquest Mundial. Jo vaig estar ahir veient a Anglaterra.
El Espanya-Alemanya, bueno, lo fue. Ja sé, sí, que Alemanya però està decir, fuera, ja, però, sí, però en part està fuera.
Sí, sí. No, jo, sí. Però la categoria del partit jo li afegeixo, perquè ja estarem a quarts de final, i a l'Espanya-Alemanya...